Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Just in time, dancing to the rhythm of rhyme makes my day.
Sants i estalvis. La salut que depèn de tu.
Avui volem parlar d'alimentació i sostenibilitat i de la relació que té tot això amb la salut. Si no seguim una dieta sostenible, òbviament això, ja sabem, no cal que ho diguem, que té un impacte directe sobre la salut del planeta. Tot allò que comprem té un impacte directe sobre la contaminació i sobre altres aspectes que afecten directament al planeta. Però també té una relació directa amb la nostra salut. La veritat és que separar salut del planeta i separar salut humana és una cosa una mica estranya. Haurien d'anar les coses, les dues coses, al mateix pack. Quan parlem de dieta sostenible, sembla que sigui encara complicar més les coses, encara complicar-nos més la vida. Dius, calla, aquest ha de fer una dieta per no guanyar greix, ha de fer una dieta per mantenir no sé què, ha de fer una dieta pel cervell, i a sobre ara ha de fer una dieta sostenible. Però en realitat estem parlant sempre del mateix, de fer una dieta basada en productes de proximitat, de temporada, locals, matèria primera, bé, tot allò que repetim sempre també té un impacte directe sobre el planeta. I a més, al final és el que s'ha fet durant tota la vida. Ho feien les nostres àvies i els nostres avis, bé, més les àvies que els avis, i s'ha fet durant tota la vida, però ara, com que tenim disponibilitat sempre d'alimentació, doncs mengem i cuinem d'una altra manera. Què podem fer? Uns consells concentrats per tenir una dieta una mica més sostenible.
A Catalunya Ràdio estem sans i estalvis amb Adam Martín.
D'entrada, quan comprem, el que hem de fer és planificar les compres. Això ens permet, 1, menjar més sa; 2, ens permet saber una mica el que menjarem al llarg de tota la setmana, perquè per això estem planificant; i després, el que és més important, ens permet no malbaratar tant els aliments. Ja sabeu que es considera que entre el 15 i el 30% de tota l'alimentació que hi ha al món s'acaba malbaratant, s'acaba llançant, i sempre tendim a pensar, va, això ho fan els restaurants, això ho fa la indústria alimentària, però en realitat la principal font de malbaratament és a casa, quan estem cuinant. És allà on acabem llançant pràcticament tot aquest 15-30% que, traduït en tones, és una absoluta bogeria. A més, quan planifiquem, quan anem a comprar, també ens permet estalviar, perquè no comprem coses que després no necessitem, i sobretot no comprem coses que després són coses que no contribueixen gaire a la nostra salut. Després també és important, ja sé que això és una murga, però comprar més sovint. La gent gran encara va comprar pràcticament cada dia. Potser això no cal, però sí que en comptes de fer aquella compra massiva un cop a la setmana, un cop cada 15 dies, comprar cada 2 o 3 dies, perquè això ens permet comprar productes frescos. Això fomenta el comerç de proximitat, els productes locals, però sobretot fomenta la nostra salut, perquè els aliments, verdures, hortalisses, fruites, sempre seran més frescos, i això vol dir que tenen més nutrients i que són més sans. Després, intentem evitar els productes envasats, amb packagings que no són sostenibles. De fet, l'ideal seria comprar granel, però això no sempre és possible. Als supermercats, no tots, pràcticament cap, té productes a granel. Hi ha alguns que sí que en tenen. Però l'ideal seria comprar productes a granel, i si no, doncs productes amb molt poc packaging o directament productes de matèria primera, com per exemple la fruita, les hortalisses, la verdura. Tots aquests productes tenen poc o cap tipus de packaging, per tant estem contribuint també a la sostenibilitat. Pel que fa quan comprem a les etiquetes, hem de llegir les etiquetes i hem d'intentar discernir la diferència entre la data de caducitat d'un aliment i la data de consum preferent. No podem menjar un producte que ha caducat, que té data de caducitat, perquè això pot posar en perill la nostra salut. Però en canvi sí que podem menjar un producte que té una data de consum preferent que ha passat, per exemple, un iogurt. Data de consum preferent vol dir, senzillament, que a partir d'aquella data aquell producte comença a perdre propietats organolèptiques. No vol dir que sigui perillós per la salut, sinó que senzillament potser serà una mica més dolent. Però això vol dir que de vegades llancem productes que des del punt de vista nutricional són perfectament sans i perfectament segurs. Què comprem? Doncs hauríem de comprar sempre amb la mesura del possible aquella tríada meravellosa que és productes locals, productes de proximitat i productes de temporada. Això ens assegura fomentar un tipus de comerç més basat en l'economia local, més basat en els productors d'aquí de casa i no tota aquesta bogeria de la globalització i l'alimentació. També es permet que comprem productes que contenen més nutrients i que contenen més sabor. Normalment la relació entre sabor i nutrients va agafar de la mà. I després, si us ho podeu permetre, però això ja és accessori, productes ecològics. Però primer és més important local, proximitat i temporada i després de retruc ecològic. Mai l'ordre invers. Un producte ecològic pot arribar de qualsevol lloc del món. És només una etiqueta, però si abans d'ecològic hi ha local, proximitat i temporada, aleshores pràcticament serà perfecte perquè fa la sostenibilitat i el medi ambient. Després hem de comprar més verdures, més hortalisses, sense packaging, sense paquets, sense plàstics, més llegums i menys carn vermella. Ja sabeu que els animals consumeixen una quantitat enorme de recursos, aigua, espai i aliment que segurament seria útil pels éssers humans. Per tant, reduir la carn vermella és una cosa fonamental que hem de fer per fer una alimentació més sostenible. I si us preocupa el tema de la proteïna, doncs aleshores tenim molts programes on us expliquem com podeu treure la proteïna que no sigui d'origen animal, que no vingui ja ni de la carn, ni del peix, ni del que sigui. I després també podem vigilar amb els productes que sabem que consumeixen molts recursos perquè venen o de molt lluny o perquè demanen, per exemple, molts recursos hídrics. Seria el cas de l'alvocat, de la quinoa, de productes d'aquest tipus que s'han posat molt de moda però que no calen en una dieta saludable. La quinoa està molt bé, l'alvocat està molt bé, són productes molt sans, però al final hi ha productes de la mateixa qualitat aquí que ens proporcionen els mateixos beneficis sobre la salut. L'oli d'oliva, per exemple, o els mateixos cigrons o els llegums en general. Quan arribem a casa, què podem fer? Doncs, com que haurem comprat matèria primera i no productes empaquetats, ultraprocessats i ja preparats, doncs hem de tornar a cuinar. Què és una murga? Què és... Bé, doncs sí, però ens hem d'organitzar una mica perquè cuinar ens permet primer organitzar-nos, tenir una dieta més saludable, reaprofitar allò que estem cuinant, no malbaratar tants productes, etc. Això són quatre consells que són coses que podem fer fàcils a casa quan anem a comprar per tenir una dieta més sostenible. I el que farem serà parlar amb Jesús Periáñez, que és tècnic de salut de Creu Roja Catalunya, perquè a Creu Roja estan fent una iniciativa molt interessant que s'anomena Alimentació Conscient. Jesús, molt bon dia, moltíssimes gràcies.
Bon dia.
Explica'm una mica el projecte Alimentació Conscient de Creu Roja. Feu molts projectes des de Creu Roja i aquest és un que està dirigit sobretot a millorar la salut de la població a través de l'alimentació, però sobretot a través de determinades decisions que prenem amb l'alimentació, no?
Exacte, tal com dius, Alimentació Conscient va néixer a Creu Roja Espanyola. És una iniciativa, una mica el que busca és promoure una alimentació més saludable i sostenible a la nostra població, d'acord? Es direix totalment a la ciutadania i hem gaudit de la col·laboració d'alguns professionals de la cuina, dietistes nutricionistes aquí doncs, del territori i productors i productores de proximitat.
Vale. Entrem en detall. Explica'm algunes coses més en concret del projecte. Per exemple, algunes recomanacions que feu que passen per no comprar en excés, per tornar a cuinar, per tornar a rescatar els receptaris familiars, és a dir, a tornar-nos a ficar a la cuina. Tot això té relació, evidentment, amb la butxaca, però també té relació amb la salut, no?
Sí, nosaltres donem una perspectiva més àmplia, volem una mica relacionar el que seria el tema de salut i la sostenibilitat, d'acord? També, és a dir, tenir en compte la salut del planeta. Llavors, també una mica agafar tot aquest tipus de receptes d'aprofitament que, mica en mica, hem anat deixant de banda, no? I a tornar, com tu deies, no? Tornar a la cuina i aprofitar totes aquestes, tot el malbaratament alimentari que actualment tenim aquí a Catalunya i poder mica en mica anar reduint i també conscienciar més a la població de quin és l'impacte que té tant en la salut com al planeta aquestes decisions que anem fent al llarg del dia.
Clar, això està molt bé perquè sempre tendim a diferenciar entre el que és la salut i la sostenibilitat i aquest és un error de partida, segurament, no? Perquè, primer, si fem una alimentació que no és sostenible, encara que sigui saludable, estem afectant la salut del planeta, per tant, ens està afectant a nosaltres també, més a llarg termini, però ens acaba afectant, no?
Sí, exacte. Una mica el nou concepte dins el que seria una mica també la salut planetària aborda el que és la salut dels éssers humans, no? I la de l'ecosistema, no? Del nostre entorn, de la, la biodiversitat, la contaminació, tota, com mica en mica, bueno, mica en mica, com es relaciona tot, com és una mica com un cercle aquests aspectes, no? I com nosaltres, el nostre paper aquí al planeta, com poder fer, no?, per poder viure millor amb l'ecosistema.
Algunes de les informacions, per exemple, perquè la gent vegi tot el malbaratament alimentari que hi ha, no? 7,7 milions de tones són les que es llencen a Espanya cada any d'aliments que segurament es podrien aprofitar. Això, traduït al dia a dia, són 21.000 tones diàries d'aliments que llencem, no? És una barbaritat.
Sí, tenim el que seria també des del el que tirem, no?, una mica a la llar familiar, també el que seria a nivell de supermercat, a nivell de grans superfícies, quan anem a, bueno, mengem o el que sigui als restaurants. Llavors, si anem sumant mica en mica, no?, tot el que acabem llançant a les escombraries, doncs la veritat que, com que normalment sobta molt, no?, aquest número.
Home, sí, a mi em sobta moltíssim, perquè, sobretot si és evitable, perquè si són coses que no es poden evitar, doncs mira, allà estan, no? Però si tenen a veure, per exemple, amb les males eleccions que fem quan comprem, no?, que de vegades comprem en excés, i així lligo una mica amb alguns dels temes que plantegeu, quan comprem en excés moltes vegades acabem llançant perquè no hem planificat bé la compra, no?
Exacte, una mica també el que treballem amb les nostres famílies és com una mica fer aquesta planificació setmanal, no?, per aprofitar tant el que en el moment de la compra, no?, quan anem al mercat o a superfícies més grans, com fer una bona distribució, perquè hi ha aliments que es fan malbé abans que altres, llavors això sobretot és el que ens fa, doncs, llançar-ho a les escombraries. I també, no?, una vegada hem fet el menjar, no?, ho hem cuinat, com ho fem per poder fer una bona conservació del producte o del plat per després, doncs, poder aprofitar-hi en un altre moment del dia o de la setmana, poder doncs, menjar-lo de manera segura, no?, sobretot també.
Clar, i a més, quan, si parlem de malbaratament, no només malbaratem aliments, sinó que també estem, amb les eleccions de compra que fem, estem contribuint també a contaminar més, no? I, en canvi, quan plantegeu vosaltres que hem de tornar a cuinar i que hem de tornar als receptaris tradicionals de tota la vida, també el que esteu dient d'alguna manera és que hem de comprar menys productes tan envasats, tan empaquetats, perquè quan tornem a la cuina, evidentment, comprem matèria primera, no? No comprem un producte acabat, ja.
Exacte, ara mateix, sobretot el que són les grans superfícies, es disposa de com preparats, no?, pràcticament per o directament ja cuinar o directament menjar. Llavors, aquests productes venen molt envasats, molt treballats, també tenen una data de caducitat molt curta. Tot això, malauradament, acaba moltes vegades a les escombraries, ja sigui a les grans superfícies o a la llar. Llavors també té aquest aspecte, no?, dedicar més temps a la llar a fer la cuina, a treballar a bons plats, també aquesta part. A mi m'agrada molt, la part també de parentalitat, si és el cas a nivell de familiar, no?, treballar amb els infants, aquesta part de compartir la cuina, compartir els moments dels àpats, no? I també, doncs, tot això repercuteix en una menor malbaratament dels aliments.
I una millor educació de les criatures, que al final a la llarga seran els adults que consumiran, no?, d'aquí uns anys. Per tant, clar.
Sí, exacte. Clar.
El que, una de les coses que m'ha agradat és el concepte aquest de gest a gest, no? Perquè moltes vegades quan ens plantegem la nostra relació amb la salut, alimentació, l'alimentació i la salut del planeta, clar, se'ns fa tan gros tot que decidim no fer res perquè el concepte és enorme. I aquí parleu del fer petites coses, d'aquest gest a gest, no? Cada gest té una importància i la suma de gestos és el que acaba aconseguint després que les coses millorin, no?
Sí, exacte, una mica, no?, fer aquesta avaluació, no?, del que estem fent dia a dia, no?, dels petits, podem dir, petits canvis que podem anar fent amb petites decisions que fem al dia a dia que potser no li donem un gran valor, però sí que el tenen, i poder anar modificant per tal de que al final del dia nosaltres estem fent més o menys el nostre dia a dia, no canviem el nostre dia a dia, però sí petites decisions, tal com comenta l'alimentació conscient, per poder tenir més en compte la sostenibilitat, la salut de les persones, la salut del planeta.
Hi ha també, a banda de totes les propostes que hi ha, que ara en parlarem una mica d'algunes d'aquestes propostes, hi ha un documental de 19 capítols amb xefs i amb nutricionistes que es diu Un paisatge en la cazuela. Parla'm una mica d'aquest documental.
Sí, aquest documental sobretot el que busca és donar-li més valor a la nostra agricultura, pesca, ramaderia. També parla de la importància de tenir una alimentació conscient per tota la ciutadania i sobretot tornar a agafar aquests dos aspectes de sostenibilitat i salut. A més, jo us puc avançar que les imatges són magnífiques, a l'ecosistema gastronòmic surten paisatges de tot el territori superagradables. També, bueno, sobretot es centra en les cuiners i cuineres de tota Espanya i també surt bastant productors primaris comentant els productes. Llavors, més o menys, així per sobre, es tracta de 19 capítols, d'acord? 17 per les 17 comunitats autònomes i les dues ciutats autònomes, i una mica agafa cadascun un ingredient o un aliment, sobretot més propi cadascun de cada territori, i una mica parla de la gastronomia de la zona, i ja més al final, sobretot els capítols, tenim el Fernando Valladares i el Luis Juan Morán, que ens explica també aspectes sobretot de l'impacte mediambiental, de la informació nutricional d'aquests productes, no, els beneficis.
La cocina siempre ha estado dentro de mi vida, ¿no? Y al final todo lo importante y todas las celebraciones son en torno a una mesa.
Hay momentos en que tú lo miras y dices, no puede ser más bello.
Si tú quieres obtener un plato 10, tienes que conseguir un producto 10.
Si hay algo que respeto muchísimo en la vida, son todas esas personas que...
Això ho podem veure directament a la pàgina web de Creu Roja?
Sí, ho podeu trobar a la pàgina de Creu Roja o al canal de YouTube. També estan...
El canal de YouTube de Creu Roja, també, eh?
Sí, vale. Són 10 minutets cadascun.
Ah, perfecte. Això, pels que vulguin seguir-ho, és el web de Creu Roja, que és cruzroja.es, i allà, si seguiu una mica el fil que fem, salut... I ja trobareu tot el projecte d'alimentació conscient.
Sí, o a YouTube, tal qual, poseu Un paisatge a la cazuela i el primer que sortirà és això.
Directament. Vale, i tornant a la pàgina web, també hi ha informació, és a dir, clar, perquè si li estàs dient a la gent, escolta, hem de tornar a cuinar, hem de tornar a recuperar el receptari tradicional, això és important per la salut del planeta, és important per la teva salut, és important per la teva butxaca, clar, s'han de donar recursos, no? Hem de donar a la gent la possibilitat de començar a tornar a cuinar perquè ens n'hem oblidat, no? I allà teniu receptes també, per exemple.
Sí, allà podeu trobar el que és el manifest, allà sobretot surten idees molt claus del que busca la campanya d'alimentació conscient, receptes sobretot de temporada, no? La importància que té treballar amb productes de temporada, al final un producte que no és de temporada té un impacte mediambiental molt més elevat que un producte que és de temporada, sobretot nosaltres normalment a la ciutadania ho veiem més pel preu, no? Que es veu força reflectit, però també té un alt impacte mediambiental. També anem posant notícies d'actualitat i bueno, també allà, crec que, si no m'equivoco, té l'enllaç directe també al paisatge de Gazuela.
El projecte d'alimentació conscient, tinc entès que sorgeix després de detectar determinades coses durant el confinament i tota la situació de la Covid, oi?
Sí, durant la Covid vam tenir demandes, forces demandes del que seria alimentació, vam detectar també moltes famílies que no portava una alimentació molt saludable, llavors va ser un dels grans motius també. Hem de tenir en compte, no, que forces estudis ja reforcen, no, com la Covid és una resposta també del planeta front la situació que està patint, no, de salut des d'una visió més planetària. Llavors també, per aquí també la idea també de la sostenibilitat i de la importància. Mm.
Per acabar, Jesús, una mica al marge del projecte, tu ets tècnic en salut de Creu Roja, eh? Explica'm quina és la teva feina, què fas tu?
Sí, doncs a nivell nosaltres treballem de manera provincial, d'acord? Donem molt de suport al que serien les oficines, que cadascuna de les persones que estigui escoltant aquí doncs coneixerà el seu municipi. Llavors nosaltres des de salut sobretot treballem tres línies, una que estaria emmarcada en activitats, doncs, a la ciutadania, com per exemple la campanya d'alimentació conscient, també treballem temes de salut comunitària Després ens dirigim sobretot al que serien les famílies que venen a Creu Roja, des del que seria millorar els seus estils de vida, més saludables, fem activitats d'alimentació saludable, fem tallers, el que seria també la parentalitat positiva, tallers de cuina, que hem molt relacionat moltíssim amb el que és aquesta campanya i donar també aquesta visió de sostenibilitat, també bueno, de cuina d'aprofitament, sobretot. També treballem el que seria una part de, per treballar aquesta sostenibilitat, la diferència entre la consum preferent, la gràcies a la consulta de la comunitària. També seria la gestió de la malaltia, no? A les persones que pateixen una malaltia, doncs, per un reforç, un suport per poder gestionar millor aquesta malaltia. I bueno, també comentar que també la Comissió Mundial de la Comunicació el 16 d'octubre, si no ho malament, vam fer activitats també de la Comissió Mundial 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 la relació, no, que té, bueno, va ser força interessant.
Doncs Jesús Periáñez, tècnica de salut de Creu Roja Catalunya, moltíssimes gràcies, felicitats per la iniciativa.
A vosaltres, a vosaltres.
I espero que aquests petits gestos es vagin acumulant gràcies a la vostra feina, sí. i que al final acabem aconseguint algun petit canvi, ni que sigui petit, no?
Mica en mica, totes plegades, farem un gran canvi, no? Es tracta d'això, que cadascú faci petits canvis per sumar un gran canvi com a ciutadania, no? O com a societat.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.